Avui, 15 de desembre, dia en què es commemoren els 100 anys de la concessió del títol de ciutat, el rei Felip VI ha visitat l'Hospitalet, s'ha reunit amb els membres del consistori, ha signat el llibre d'honor i ha visitat l'equipament municipal de la Florida 6.0, on l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, li ha explicat els projectes de futur de la ciutat. Bona tarda, de seguida anirem cap a l'equipament de la Florida 6.0 per saber com ha anat aquest acte institucional de commemoració del centenari de la concessió del títol de ciutat i també parlarem amb l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Com cada 15 de desembre, familiars i amics de Pedro Álvarez, assassinat a trets a l'Avinguda Catalunya de la Florida, l'han recordat en una ofrena floral al lloc dels fets. Després de 33 anys, segueixen demanant que es faci justícia. Més de 50 artistes han pujat aquest cap de setmana al Teatre Joventut. Ha estat en una nova edició de la Zambomba Flamenca Solidària, que cada any organitza la Hermandat Rociera Pastorcillo Divino. I en esports ens centrarem en l'Hospi, que encadena 3 victòries consecutives, la darrera aquest cap de setmana contra el Cerdanyola. L'equip de Cristian Gómez va guanyar l'estadi municipal per 3-1 i es consolida així a la part alta de la classificació. L'Hospitalet està avui d'aniversari perquè un 15 de desembre de fa 100 anys va rebre la concessió del títol de ciutat. Aquest matí ha tingut lloc l'acte institucional que ha comptat amb la presència del rei Felip VI, que ha visitat l'Ajuntament i també l'equipament municipal de la Florida 6.0. Anem precisament fins allà on es troben els nostres companys José Ramón Bermúdez i Sergi Esparza. Bona tarda.
Bona tarda. El rei Felip VI ha visitat aquest matí i migdia l'Hospitalet. Ho ha fet amb motiu de la celebració dels 100 anys de la concessió del títol de ciutat. Una concessió de títol que va fer precisament el seu besavi Alfons XIII el 1925. Ha estat rebut el monarca a les portes de la plaça de l'Ajuntament pel propi alcalde David Quirós i també pel president de la Generalitat Salvador Illa. La primera parada podem dir que ha estat el Saló de Plens, on ha saludat a tots els membres del consistori i també els exalcaldes i alcaldesses Núria Marín i Celestino Corbacho. Tot seguit s'han desplaçat cap al barri de la Florida, on som ara mateix, concretament al Mercat de la Florida, a la planta més elevada, on està ubicat el nou centre de transformació digital, la Florida 6.0. Allà, el rei Felip VI, juntament amb l'alcalde David Quirós i Salvador Illa, com comentàvem, doncs ha volgut conèixer els projectes d'innovació tecnològica que es desenvolupen en aquest centre, així com també ha visionat doncs, 2 audiovisuals que ha elaborat l'arxiu municipal a partir de fotos antigues i on ha aplicat intel·ligència artificial. De la seva banda, l'alcalde David Quirós ha aprofitat doncs, per explicar-li de primera mà, en primera persona, els plans estratègics de futur de la ciutat, centrats sobretot en el Samuntà, amb aquestes iniciatives socials, urbanes, ecològiques, que pretenen doncs, millorar les condicions d'habitatge, la cohesió comunitària i la mobilitat sostenible. També el rei Felip VI ha aprofitat per dirigir unes paraules on ha lloat el paper de la ciutat, de l'Hospitalet, en aquests anys, pel seu caràcter integrador i acollidor.
Veïns de l'Hospitalet, senyors i senyors, us agraeixo molt l'acollida en aquest any del centenari de la concessió a l'Hospitalet pel rei Alfons XIII, el meu besavi, del títol de ciutat. En tot el que veo percibo grandes retos, però sobretot percibo il·lusió, hay energia. Es la energía del cambio que ha sido una constante en estos 100 años del Hospitalet.
I els actes de commemoració programats per avui dilluns tindran continuïtat aquesta tarda, aquesta celebració de la concessió del títol de ciutat. D'una banda, a la plaça de l'Ajuntament, a 6:45, hi haurà una sessió especial del gran calendari d'Advent. I, per últim, aquí, al Mercat de la Florida, hi haurà dues sessions de mapping a 6:00 PM i 6:45 PM, amb motiu, com no, de la concessió del títol de ciutat.
Gràcies, Sergi. Al voltant del Mercat de la Florida ha tingut lloc una concentració aquest matí de protesta contra el rei i la celebració d'aquesta concessió del títol de ciutat. En l'àmbit local ha estat convocada per la plataforma contra el centenari de la ciutat Res a celebrar, formada per una quinzena d'entitats i partits polítics.
La concentració en contra de la visita del rei i en rebuig a la celebració del centenari de ciutat ha deixat alguns moments de tensió. Tot i que inicialment s'havia de produir a l'Avinguda de la Primavera amb el carrer de Pedraforca, el dispositiu policial no ho ha permès i els manifestants s'han hagut de desplaçar a un altre punt, on també han confluït amb la concentració de l'ANC. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa han criticat la desproporció del dispositiu i han denunciat la identificació de 6 persones del partit per haver penjat aquesta pancarta en un edifici privat. També denunciaran el tracte que ha rebut la regidora Sílvia Cassola.
Està pensat clarament no per temes de seguretat, sinó per limitar la llibertat d'expressió d'aquells conciutadans que estem en desacord amb la visita del rei. De fet, la regidora Sílvia Cassola, que estava dins del perímetre de manera pacífica, ha estat violentada, ha estat feta fora de manera molt agressiva i, per tant, nosaltres pensem que això vulnera clarament la llibertat d'expressió i, sobretot, d'un representant municipal a la nostra ciutat.
En l'àmbit local, la concentració ha estat convocada per la plataforma contra el centenari de la ciutat Res a celebrar, formada per una quinzena d'entitats i partits polítics. Recorden que el títol el va atorgar el rei Alfons XIII en el marc de la dictadura militar de Primo de Rivera.
Igual que el seu besavi va ser còmplice d'un acte de propaganda d'una dictadura militar, venim aquí a mostrar el nostre rebuig de que aquest, el seu besnet, torni a ser còmplice d'aquest acte de commemoració d'una dictadura militar.
Reclamant que els 100 anys de ciutat és un moment de reflexió, de fer història, de fer futur, i no un moment de fer celebracions lúdiques amb vingudes reals i coses per l'estil. Per tant, el que reivindiquem un altre enfocament d'aquesta commemoració dels 100 anys de ciutat.
Durant el matí, els concentrats han pronunciat proclames com Catalunya no té rei o Fora família reial.
Tot i que avui es commemora aquest centenari de la concessió del títol de ciutat, durant tot l'any s'han organitzat tot un seguit d'activitats de celebració.
L'Hospitalet ha recordat enguany el centenari de la concessió del títol de ciutat al 1925 per l'aleshores rei Alfons XIII. La commemoració ha estat una mena de reivindicació del sentiment de pertinença a la ciutat i una excusa per a la reflexió en clau local.
Volem dir-li a la gent i als més joves que la història ens condiciona i ens diu o ens marca com som. Això vol dir que tenim un present i si entre tots construïm i tenim voluntat d'avançar, doncs tindrem un futur.
El centenari s'ha deixat veure des de la presentació del logotip fins a la presència del concepte en tots els actes ciutadans. També hi ha hagut espai per a la divulgació històrica, amb exposicions pels barris, però també iniciatives més imaginatives com la de la recepta culinària que pot definir la ciutat acollidora, un plat per fer xefla, és a dir, per compartir. L'ONCE també ha tret un cupó commemoratiu del centenari que es va sortejar el 10 de desembre. També durant les festes de primavera de la ciutat, el cartell guanyador del concurs que s'organitza a l'Escola de Disseny Serra i Abella de la ciutat va tenir en compte l'esdeveniment, ja que gairebé convidava a escampar-lo cridant. Encara el març vinent tindrà lloc una exposició al Centre Cultural Tecla Sala al·lusiva a la història del centenari. Per a alguns, però, aquest títol de ciutat no mereixia cap esforç de memòria. Ha estat el cas de la plataforma ciutadana Res a celebrar, formada per partits i entitats, que de bon començament va mostrar el seu rebuig a una celebració que consideren només festiva i que no contribueix a explicar la realitat d'un títol concedit durant el règim dictatorial que no va significar pràcticament res en la vida quotidiana dels ciutadans.
Com veuen, aquest any l'Hospitalet ha commemorat aquest centenari de la concessió del títol de ciutat i per parlar-ne de tot plegat marxem altra vegada fins a l'equipament de la Florida 6.0 per parlar amb l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós. Bona tarda. Avui, com deia, l'Hospitalet està d'aniversari d'aquest centenari del títol de ciutat. Durant tot l'any, a banda de l'acte institucional d'avui, s'ha commemorat en tot un seguit d'activitats. Què ha significat per l'Hospitalet aquesta commemoració d'aquest centenari i quin balanç en fa de tot plegat?
Bueno, sobretot jo crec que el més important és poder explicar que la ciutat té un passat, que aquest passat ens ha portat al present actual, però sobretot el missatge crec que important és que la ciutat de l'Hospitalet també té un futur, i és el que hem volgut fer durant tot aquest any amb aquesta commemoració i amb els diferents actes i activitats, precisament recordar a tots i especialment a les generacions més joves que aquest passat ens ha donat força, ha de ser un exemple de com es construeix des de la diversitat i el respecte, i que el futur l'hem de continuar construint entre tots.
Centenari, hi ha hagut veus contràries a la commemoració d'aquest centenari del títol de la ciutat. En aquest sentit, què els hi diria?
Perdona?
Commemoració del centenari d'aquest títol de la ciutat. Hi ha hagut veus contràries a la commemoració d'aquesta celebració. Què els hi diria en aquest sentit?
Correcte, bueno, hi ha gent, evidentment, amb respecte es pot dir tot, no? Jo crec que hi ha gent que no ha viscut bé que estiguem parlant d'aquest centenari per motius que nosaltres en cap moment hem reivindicat. Per tant, des del respecte a aquesta discrepància, doncs, evidentment, nosaltres entenem que no podem ni canviar la història ni reescriure-la. Simplement l'hem d'explicar quina és la història, perquè la història al final condiciona què som i cap a on som. Per tant, és el que hem volgut fer. No hem volgut en cap moment reescriure res que el passat no hagi sigut conseqüència dels anys que hem viscut.
Avui ho hem vist, durant aquest acte ha comptat avui amb la presència del rei Felip VI i ha explicat els projectes de futur d'aquí de la ciutat, de l'Hospitalet. Un d'aquests projectes va començar a prendre forma la setmana passada amb aquesta signatura entre l'Ajuntament i la Generalitat del conveni per soterrar la Gran Via i que permetrà cosir els barris de Bellvitge, Gornal i la Marina. Generar nous espais públics és un dels reptes de la ciutat en els propers anys?
Correcte. L'Hospitalet sabeu perfectament que som 12 quilòmetres quadrats amb una alta densitat de població i necessitem espais, guanyar espai públic i recuperar-lo precisament pels veïns i les veïnes que millorin la nostra qualitat de vida. A partir d'aquí, el conveni que vam signar l'altre dia és una aposta clau i estratègica, no només per aquest urbanisme més social, aquest urbanisme més sostenible, sinó evidentment per acompanyar també un projecte de transformació vinculat a la innovació i a la salut que ens permeti continuar desenvolupant aquell biocluster sanitari amb l'Hospital Universitari de Bellvitge, la Universitat, l'ICO i l'IDIBELL són referents internacionals i que serà un espai de creació d'oportunitats i de creació de riquesa que puguem redistribuir a tota la ciutat.
Els projectes que ja hem parlat més d'una vegada és el Pla de Regeneració del Samuntà, que ja s'ha presentat les primeres mesures que es preveuen per l'any vinent, pel 2026. Es preveu l'ampliació de zones verdes a Coblenc-Torrassa, la reforma també de l'Avinguda Catalunya i també d'altres intervencions, en aquest cas a l'entorn del metro de Pubilla-Cases. Ja s'ha donat a conèixer el pressupost. Quins són els passos que seguiran a partir d'ara?
Doncs a partir d'ara el que hem de fer el primer trimestre, i és l'encàrrec que té el Consorci de la Transformació del Samuntà, és precisament poder explicar com començarem a treballar en tot aquest pla de regeneració. Però a banda de la part urbanística, com bé has comentat tu, de Pubilla-Cases, d'Avinguda Catalunya, de l'àmbit de la Torrassa, de Zona Verda, hem de continuar treballant impulsant polítiques socials, polítiques culturals, educatives, econòmiques, que d'alguna manera permetin continuar generant aquestes oportunitats. Aquest és un pla integral que no s'entén una cosa sense l'altra. Si no invertim en polítiques públiques que transformin el dia a dia i que transformin l'espai públic, per molts recursos que posem en l'àmbit educatiu, en l'àmbit econòmic o social, la realitat no canviarà com nosaltres l'estem planificant. Per tant, és importantíssim que aquesta visió integral i estratègica vagi de la mà i comenci a caminar a partir de l'any 2026.
Ja per acabar, Alcalde, també li volia fer dues preguntes. Pel que fa primer a tot en matèria de seguretat, que recordem que finalment Ajuntament i Guàrdia Urbana han arribat a aquest acord en les condicions laborals després de diversos anys de reivindicacions. Com valora aquest acord i si és el primer pas per començar a negociar aquest conveni col·lectiu que recordem que està caducat des de fa més de 10 anys?
correcte. Nosaltres tenim unes dades en l'àmbit de la seguretat que no són bones i que hem de posar recursos i invertir precisament per poder revertir aquesta situació. S'està fent amb Policia Nacional, amb Mossos d'Esquadra, amb Guàrdia Urbana, però era important que la nostra plantilla de Guàrdia Urbana estigués també en unes condicions òptimes per poder desenvolupar la seva feina. Aquest acord que hem arribat i que evidentment podrà veure la llum a partir que nosaltres tinguem aprovat el pressupost municipal, ens permetrà d'alguna manera posar les bases a aquesta gran transformació que necessita la Guàrdia Urbana, no només en un acord de condicions laborals, sinó on la tecnologia li permetrà també doncs, fer d'una manera més eficient la seva feina. Per tant, estem satisfets i contents d'aquest acord perquè és la voluntat no només del govern municipal, sinó la voluntat també dels nostres agents de fer molt millor la seva feina i això els hi vull agrair.
I ja per acabar, si l'alcalde feia referència ara als pressupostos municipals, li volia preguntar en aquest sentit si està previst que aquests comptes municipals vagin al ple del desembre i si en aquest sentit és optimista que es puguin aprovar.
Bueno, nosaltres tenim el ple municipal el pròxim divendres i jo espero i confio en la responsabilitat d'alguns grups polítics precisament perquè la ciutat no es pot aturar. Aprovar uns pressupostos municipals, que la ciutat d'Hospitalet tingui pressupostos municipals, significa que les condicions laborals de Guàrdia Urbana milloraran, significa que el pla local de l'habitatge que vam aprovar fa un mes podrà tirar endavant, significa que els recursos que destinem al pla de regeneració urbana del Samuntà també començaran a treballar, significa que determinades entitats socials que estan fent una feina molt important doncs tindran més recursos. Per tant, tinc clar que hi ha un compromís i una responsabilitat de certs grups municipals que segurament ens faran poder tenir pressupostos aquest divendres.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. David Quirós, alcalde de l'Hospitalet, gràcies per fer-nos aquest forat en aquest dia d'avui que hem vist doncs, que ha estat doncs, molt atrafegat amb tota la visita en aquest acte institucional d'aquest centenari de la concessió del títol de ciutat. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per estar sempre també amb la ciutat.
I parlem ara d'altres qüestions. A partir d'avui es relaxen les restriccions per la pesta porcina africana que afecten a l'Hospitalet. S'aixeca, doncs, la prohibició d'accés al medi natural i, per tant, ja es podrà accedir a la zona de la llera del riu Llobregat i també a la zona de Cal Trabal, si es fa des de manera individual o bé amb bicicleta. Sí que continuen, però, les prohibicions d'accés a les activitats que es facin en grup en el medi natural. Les restriccions es relaxen als municipis que estan considerats de baix risc, entre els quals es troba l'Hospitalet, on la prohibició estava vigent des del 5 de desembre. I avui, 15 de desembre, fa 33 anys que el jove Pedro Álvarez va ser assassinat a trets a l'Avinguda Catalunya de la Florida. Mai s'ha pogut demostrar qui va cometre el crim i familiars i amics han tornat a recordar-lo avui amb una ofrena floral al lloc dels fets i segueixen demanant que es faci justícia.
Un any més, la família i amics del Pedro Álvarez es reuneixen un 15 de desembre al número 96 de l'Avinguda Catalunya a Les Planes per mantenir viu el record del jove assassinat ara fa 33 anys. En aquest mateix punt, mai s'ha pogut demostrar qui va cometre el crim. Familiars i amics del Pedro l'han volgut recordar amb una ofrena floral al lloc dels fets. El cas s'ha prescrit, però la seva família continua amb la seva lluita incansable perquè finalment es faci justícia.
Un año más reivindicando el asesinato de Pedro Álvarez en este lugar, ocurrido en el año 1992 a manos de un policía nacional, el cual ha quedado totalmente impune de momento, parece que se va a librar. Pero nosotros no cejamos en el empeño de que alguna vez se le pueda acoger.
Amics i veïns es donaven abraçades afectuoses i feien costat un any més a la família. Molts d'ells porten molts anys donant suport als pares del Pedro i recordant el seu cas perquè no s'oblidi.
Vaig conèixer el cas, hem anat coneixent la família, són un amor, han estat lluitant pel seu cas, però també per tots els casos de Catalunya i dels voltants, a nivell antirepressiu, a nivell de drets socials. Són una família incansable, tots ells. I era evident que tants anys de lluita ells cap al món i pel seu tema portaria sempre solidaritat.
El culpable de la mort del Pedro mai ha estat jutjat, Tot i que la investigació apuntava la culpabilitat d'un comissari de policia, les proves no van ser concloents i mai se'l va jutjar. El cas va prescriure definitivament l'octubre del 2020.
I aquest cap de setmana s'ha celebrat la Marató de 3CAT. El Club Muntanyenc de l'Hospitalet ha donat suport a aquesta iniciativa amb l'organització d'una caminada solidària ahir diumenge. Hi han participat prop d'un centenar de persones que van sortir pel matí de la plaça de l'Ajuntament. Van fer un itinerari de 8 quilòmetres per diferents espais de la ciutat recorrent als barris del Centre, Sant Feliu, Can Serra, Les Planes i Sant Josep. Aquesta és la segona edició d'aquesta caminada solidària que ha recaptat prop de 700 euros, uns diners que enguany van cap a la Marató de 3CAT, que recordem ha estat dedicada a la recerca i investigació contra el càncer. Els tripulants de la flotilla han explicat el seu testimoni en un acte que l'entitat L'Hospitalet amb el Poble Palestí ha organitzat al Centre Cultural Belvitge Gornal. Tot i els entrebancs per intentar arribar a Gaza, asseguren que l'expedició ha valgut la pena.
Només unes setmanes enrere, la Tara i en Guillem estaven embarcats a la flotilla Global Sumut amb un destí incert. L'objectiu era clar, arribar a Gaza per portar ajuda humanitària i obrir un corredor d'assistència en forma de menjar, equipament mèdic i sistemes energètics. Els dubtes abans del viatge, la tensió en la intercepció i l'esperança als ports on atracaven han estat alguns dels moments més destacats que recorden de la travessa. Els tripulants ho han explicat en un acte al Centre Cultural Belvitge Gornal, organitzat per l'entitat L'Hospitalet amb el Poble Palestí.
Estava fosc i no ves gaire bé, de sobte veus llums i després venien uns vaixells navals donant-te llums molt fortes i no saps que si anaven a abordar en aquell moment o no, o altres tàctiques que feien així amb els vaixells.
Hi havia moments pues, que qui tenies al teu costat era el teu millor amic, no? Estava sotmès a les dues situacions de perill i quan estaven els soldats, com que se limaven les perezas ràpid.
Els integrants de la flotilla, els quals van ser interceptats i retinguts per l'exèrcit israelià, han respost preguntes de la periodista palestina Zaina Casas. Després del mes d'expedició, tenen clar que ha valgut la pena.
Encara que una cosa sembla lluny, no és tan lluny. I el que passa allà, fins el que va comentar Guillem, que potser d'aquí 10 anys passarà una cosa semblant al que passa aquí. Si deixem que passa una forma feixista, un estat colonial apartheid, que encara que poden existir durant el segle XXI, és que estem dient aquesta porta oberta que pot passar a tot arreu. Si fem nosaltres coses aquí, es pot canviar moltíssimes coses. És com, et dona com l'aclariment. I per, jo crec que per això de totes les persones que han estat a la flotilla, una manera o l'altra, estaran mobilitzant els seus països. I per això jo crec que valia la pena.
Durant la trobada s'ha reivindicat la importància de mantenir el conflicte palestí present.
Aquest intent de trencar el setge i poder entrar amb ajuda humanitària a Gaza, i de fet no van poder, però sí van trencar el setge informatiu, per exemple. És molt important. I nosaltres, amb aquesta xerrada, també el que volem fer és una mica trencar el setge mental. Tenim un setge mental i emocional que ens fa viure tot això com molt lluny i com que si mires massa és dolorós, preferim no mirar. No, hem de mirar.
L'entitat aposta ara per accions de boicot contra companyies que mantinguin vincles amb Israel.
I ja en planada de successos, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra han fet balanç de l'operació policial que es va fer uns dies contra los Trinitarios, una actuació que es va dur a terme a diferents municipis, però que es va centrar principalment a l'Hospitalet. S'han detingut a 19 persones d'aquesta organització criminal violenta que, segons la policia, es dedicava al tràfic de drogues i als robatoris. La investigació es va iniciar al febrer arran d'un robatori amb violència amb arma de foc que va tenir lloc a l'Hospitalet. Entre els detinguts hi ha persones implicades en un tiroteig que va ocórrer a la ciutat al juny i un altre robatori violent quan van disparar a la cama a un jove que circulava en patinet. A l'operació policial del 2 de desembre hi van participar més de 300 agents policials i van fer escorcolls a diferents barris de l'Hospitalet com el Centre, Can Serra, Belvitge o Les Planes. Més de 50 artistes han pujat aquest cap de setmana al Teatre Joventut. Ha estat en una nova edició de la Zambomba Flamenca Solidària que cada any organitza la Hermandat Rociera Pastorcillo Divino.
La Zambomba Flamenca Solidària és un dels esdeveniments capdals durant les festes de Nadal de l'Hospitalet. Des de l'any 2013, any del seu naixement, aquest emocionant espectacle apropa la cultura flamenca al públic a través de més de 50 artistes sobre l'escenari del mític Teatre Joventut.
El hecho de hacer una zambomba hasta hace 11 años no era muy frecuente en Cataluña. La verdad es que fuimos uno de los primeros, de los primeros que hicimos una zambomba flamenca en Cataluña. Y a raíz de ahí pues, se ven zambombas en muchos puntos de Cataluña. Y nosotros siempre hemos intentado darle un punto diferente a cada uno de las ediciones. Y este año pues lo que van a encontrarse pues es algo más teatral quizá que otro año.
Enguany, aquesta festa celebra la seva 12a edició. 12 anys de color, ball i música en què l'entitat La Flamenca fa pinya amb la germandat rociera del Pastorcillo Divino. Aquesta unió dona pas a la recreació de l'autèntica zambomba de Jerez.
Siempre ha sido una línea ascendente, es decir, la zambomba en sí está viva. Todos los años, lo que dice Paco, todos los años hemos ido evolucionando, buscando nuevos formatos en los cuales basar la zambomba.
Aquest espectacle no només porta la música tradicional flamenca a l'Hospitalet, sinó que també té l'objectiu de recaptar fons per a l'Hospital Càncer Center de Sant Joan de Déu.
Cada año va más porque, de hecho, llenamos los teatros mucho antes, ¿no? Cada año. Entonces es un orgullo para nosotros que la gente quiera, por un lado, disfrutar de la zambomba y, por otro lado, pues participar de la solidaridad que también implica la zambomba solidaria. Así que súper contentos de tenerlo todo lleno muchos meses antes de que se publique, ¿no?
La zambomba flamenca solidària és l'oportunitat perfecta per lluir l'esperit nadalenc. Així ha estat durant aquests 12 anys de música, i enguany s'ha tornat a confirmar com un dels moments més esperats i celebrats del Nadal hospitalenc.
El centre d'esport Hospitalet continua a 3 punts de líder després de la victòria dels riberencs aquest diumenge. Bon partit del conjunt de Cristian Gómez i victòria per 3-1 davant del Cerdanyola.
El partit no començava de la millor manera, amb un nou gol encaixat amb el porter de l'Hospi avançat. Javi López sorprenia Liaga per dalt i posava el 0-1 en el marcador. La reacció de l'Hospi va ser instantània i les ocasions van ser contínues fins a l'empat, amb un penal clar que transformava Javi Serra. Amb l'1-1 s'arribava al descans. A la segona part, Ignasi Kess s'estrenava com a golejador i situava l'Hospi per davant. El davanter posava la cirereta a un més que notable partit.
En tenia ganes. La setmana passada no van donar vàlid i aquest ha entrat. Ja està, al final, jugar bé i els gols són una conseqüència de que ho estàs fent bé al camp, ja està.
El 3-1, anotat per Carlos Martínez, deixava el duel molt coll avall per l'Hospi, que ja no va patir. Va ser el moment de la tornada als terrenys de joc de Joel Lasso, després d'un any lesionat.
Molt content, molt feliç de tornar a trepitjar la gespa. Sí que és veritat que ara mateix estic bastant fora de ritme, és normal, després de més d'un any sense jugar, però molt motivat i content per poder tornar a jugar i a poc agafar aquest ritme que necessito i aportar a l'equip.
El marcador no es va moure i el triomf es va quedar a l'Hospitalet. L'equip de Cristian Gómez suma 3 victòries consecutives com a local.
Reafirmar las sensaciones de la semana pasada de ese buen juego que tuvimos y que no estuvimos bien en áreas, pero dimos un paso hacia adelante en cuanto a juego y creo que hoy se ha visto. Hemos tenido el problema del gol que nos han marcado, que es un golazo. Al final, poco puedes hacer ahí, pero creo que el equipo se ha rehecho bien y ha empezado a tener llegadas. Creo que en juego hemos estado muy bien la primera parte y creo que era cuestión de tiempo porque estábamos generando muchas llegadas.
L'Hospi ja prepara el pròxim enfrontament, que serà diumenge a les 12 a Camp de la Muntanyesa. Important guanyar i marxar de vacances amb bones sensacions.
I en la informació esportiva ho deixem aquí. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACDigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.